Són les 10. Bona nit. Els lloguers que es renovin a partir de dissabte es podran apujar sense límit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
I és que el govern espanyol ha eliminat la pròrroga que limitava els lloguers, que els aturava i que servia per evitar, precisament, pujades i desnonaments. I que permetia lluitar contra la crisi, que encara és aquí. Ningú ens ha dit que hagi marxat. Els afectats diuen ara que s'obre un forat negre que farà pujar els preus. Tot això queda en aquest nou paquet de mesures anticrisi aprovat pel govern espanyol, que és el 7è ja, i que tomba la pròrroga automàtica de 6 mesos dels contractes de lloguer.
La mesura decau el 30 de juny, de manera que tots els contractes que vencin a partir de l'1 de juliol no tindran la pròrroga automàtica i, per tant, el propietari en podrà pujar el preu. El govern espanyol defensa la retirada perquè considera que la llei de l'habitatge ja protegeix les persones vulnerables, però els seus socis d'Unides Podem la consideraven una mesura clau per protegir la ciutadania.
Senyor Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com valora, què li sembla aquesta decisió de no renovar la pròrroga obligatòria de 6 mesos en els contractes?
Doncs em sembla del tot incomprensible, perquè cal recordar que aquesta mesura es va aprovar al desembre com una contenció temporal extraordinària mentre no arribava la regulació dels lloguers, i explícitament aquest era l'objectiu, perquè recordeu que era un moment en què s'estava negociant la llei estatal d'habitatge, però no s'havia aprovat. I ara ens trobem que, si bé s'ha aprovat aquesta llei, encara no s'ha pogut començar a aplicar a les comunitats autònomes, perquè hi ha uns tràmits que han de fer, que ja estan en marxa, però és materialment impossible que abans de divendres els preus de lloguer estiguin regulats a Catalunya ni a cap altra comunitat autònoma. I, per tant, si l'objectiu d'aquesta mesura era tenir un coixí, una xarxa, fins que no entrés en vigor la regulació de preus, no té cap sentit que la retirin ara, quan encara cap comunitat autònoma no ha pogut, ni tan sols Catalunya, que ha volgut ser la primera i ha anat prou per feina, doncs cap comunitat autònoma ha pogut aplicar aquesta regulació.
I aleshores, per què passa? Per què fan aquesta decisió que sembla que no lliga amb la primera que van fer?
Exacte, doncs és que realment ens sembla del tot incomprensible, a no ser que el que pretenguin és deixar aquest forat de marge al mig perquè els preus tornin a pujar, perquè els propietaris puguin pujar preus, perquè evidentment si hem tingut el darrer mig any aquesta mesura vigent i sabem que a Catalunya doncs d'aquí un mes i escaig tindrem una regulació de preus vigent, volen deixar un forat aquí al mig perquè els propietaris, a última hora, abans que els preus es congelin per llei, doncs puguin pujar els preus a tots els contractes que s'acabin. Està clar que, diguéssim, l'únic efecte que provocarà és això, deixar desemparades milers de famílies que a qui se'ls acaba el contracte les properes setmanes o el proper mes. Per tant, aquest és l'únic efecte que provocarà, i no podem entendre com és que s'ha pres aquesta decisió avui. Sabem, ens consta que la ministra Nadia Calviño ha estat una de les defensores que aquesta mesura caigués justament per poder donar doncs, aquest marge perquè els preus poguessin tornar a pujar.
Per tant, som davant, o preveuen vostès, que som davant d'una allau de preus pujats i de desnonaments, fins i tot, invisibles, d'aquells?
Està clar, el risc més gran és el de desnonaments invisibles, perquè efectivament, encara que algú se li acabi el contracte ara, no el desnonarien immediatament perquè és un procés més llarg, però sí que molta gent es pot veure empesa o bé a signar contractes amb pujades de preu, la qual cosa no tindria cap sentit a les portes d'una regulació de preus que està a punt d'entrar en funcionament, o bé gent doncs, que, com que no pot assumir la pujada que li exigeixin, decideixi marxar i buscar un altre lloc. I aquí el que fem és una crida a tothom que es trobi en aquesta situació, que ni signi pujades de preu, ni es resigni a marxar en silenci, sinó que negociï un contracte nou amb el sindicat. Acompanyats del sindicat hem aconseguit signar molts contractes sense pujades i fins i tot amb baixades de preu, i per tant ben aviat tindrem una regulació de preus que protegirà aquestes situacions. El que no podem fer és aquí, en aquest forat sobtat que que el govern espanyol ha decidit obrir, començar a assumir pujades de preu desorbitades o començar de nou haver d'assumir que els llogaters ens hem de mudar cada 2x3 perquè no podem assumir les pujades que se'ns exigeixen.
Entenc que si la gent té dubtes en un moment com aquest, en aquest forat, que els recomana que es posin en contacte amb vostès.
Sí, sens dubte, perquè al cap i a la fi ara teníem aquesta mesura extraordinària durant aquest mig any, però és cert que molt abans hem tingut períodes en què els contractes s'acabaven i no hi havia cap tipus de protecció. I l'única protecció que hem tingut en aquells moments ha estat plantar cara i organitzar-se amb organitzacions com el Sindicat de Llogateres o altres, que han aconseguit negociar contractes sense pujades i fins i tot amb baixades de preu, perquè al final també la gent ha de tenir això molt clar. Encara que un dia se t'acabi el contracte, no vol dir que aquell dia et puguin fer fora de casa immediatament, que tu hagis de marxar aquell dia. Si tu estàs negociant un contracte nou, si tu vols un contracte nou, has de poder-lo exigir i et pots quedar a casa pagant el que pagaves fins ara mentre segueixes negociant amb l'arrendador per un contracte que en definitiva puguis assumir. Perquè també estem parlant al final de portar les economies familiars molt al límit. Estem en un dels estats de la Unió Europea on es dedica més part del salari al lloguer, que és la principal despesa de les llars. De fet, avui, quan la portaveu del govern espanyol ha anunciat les mesures que es prorrogaven i les que no, ha dit que s'havien prorrogat aquelles mesures que es referien als sectors més afectats per l'alça de preus, la qual cosa és absurda si deixa fora el lloguer, quan sabem que l'habitatge és la principal despesa de les llars, molt especialment en les llars que viuen de lloguer.
Mm. Senyor Enric Aragonès, en seguirem parlant en l'època del forat, diguem-ne, i després, quan l'època del forat es transformi en una altra cosa. Estarem en contacte. Moltes gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies, bona nit.
Aquesta és una de les mesures d'avui. El nou paquet, que té un cost de 3.800 milions d'euros, d'aquest nou paquet de mesures anticrisi, el setè ja, és un cost de 3.800 milions d'euros per les arques públiques, que inclou una trentena de mesures més que estaran vigents, ens diuen, fins al 31 de desembre.
Descomptes en els aliments.
Es manté la rebaixa de l'IVA en productes bàsics i en olis i pastes entre un 10 i un 15%.
Abonaments de transport públics.
Continua el finançament del 30% del descompte del transport públic urbà i interurbà als governs autonòmics i locals, que els complementin fins al 50%.
Bonificacions als transportistes.
Es mantenen les ajudes al gasoil per a transportistes professionals, agricultors i ramaders. 10 cèntims per litre fins al 30 de setembre i 2 cèntims durant l'últim trimestre de l'any.
Regulació dels BTCs.
En un any, els vehicles de turisme en conductor s'hauran de tractar a la normativa europea. Les comunitats autònomes i els ajuntaments podran limitar les autoritzacions de llicències en funció de criteris mediambientals i de congestió del trànsit a les ciutats.
Permisos per a conciliació familiar.
Permís retribuït per tenir cura d'un convivent o familiar de fins a segon grau, en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica. Permís parental de 8 setmanes que es podrà agafar de forma contínua o no, a temps parcial o complet, fins que el menor compleixi 8 anys.
Dret a l'oblit oncològic.
Les asseguradores no podran saber que una persona ha tingut càncer si 5 anys després no ha tingut cap recaiguda.
Paquet explicat, ara anirem a altres paquets. Falten 6 minuts per arribar a 11:15. Més coses d'avui que han quedat una mica més aclarides. Junts i Esquerra estan disposats a aliar-se per intentar prendre el PSC a la Diputació de Barcelona, tot i que en realitat no sumen majoria absoluta. I aquí estem ara en aquests moments. Un cop coneguda la decisió dels juntaires de no repetir el pacte de govern a la institució, els socialistes, que tampoc, per cert, tenen prou majoria, ja busquen pactes alternatius que els permetin conservar-ne la presidència. I aquí estem, en aquesta taula del joc i amb les peces aquí posades. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, Kilian, bona nit.
El detonant del canvi d'aliança s'ha d'anar a buscar la combinació que es va produir recentment, aquí arrenca tot, a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, efectivament, Junts ha decidit no renovar el pacte de govern que mantenia amb el PSC precisament després de l'operació entre els socialistes, els comuns i el PP, que va deixar Xavier Trias sense l'alcaldia. Els juntaires asseguren que aquest acord marca un abans i un després i ara es proposen explorar majories que deixin el PSC a l'oposició. Esquerra ha reaccionat aplaudint la decisió i disposada a entendre's amb Junts. Sentim el juntaire Josep Rius i la republicana Teresa Jordà.
Junts per Catalunya aposta per vertebrar amb altres forces polítiques una alternativa al PSC per governar la Diputació de Barcelona.
Qualsevol possibilitat que qualsevol institució d'aquest país i una de tan important com la Diputació de Barcelona pugui ser presidida i, òbviament, els republicans d'esquerres i puguem ser els republicans d'esquerres independentistes també formant part d'aquest govern, encantats.
Sí, però aquí hi ha un però. Martí Ferrero sempre veu totes les institucions i les veu definides i entén totes les aritmètiques, però em reconeixeràs, Martí, que l'aritmètica, en aquest cas, a la Diputació de Barcelona, és d'aquelles embolicades.
Una mica diabòlica, podríem dir, sí, perquè un pacte entre independentistes, afegint-hi, a més, el diputat provincial de Tot per Terrassa, els donaria 24 vots, 2 per sota de la majoria absoluta i, per tant, insuficients per assegurar-se en la presidència. Caldria, com a mínim, l'abstenció dels 5 diputats dels comuns. Uns comuns que ja han anunciat que la seva política de pactes és una altra de diferent. Aina Vidal és la cap de llista a les eleccions generals del 23 de juliol.
Donen els números i pel que apostem és per un acord d'esquerres, junt amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista. I és amb aquesta lògica amb la que estem treballant.
Però un cop autodescartada Esquerra, aquesta fórmula no sembla que... aquesta equació no sembla que hagi de tirar endavant, com a mínim tal com la presenta en Comú Podem, no?
No, perquè resulta que el PSC tampoc no suma només amb els comuns. Es quedarien amb 22 diputats a 4 de la majoria absoluta i, per tant, necessitarien, en aquest cas, el suport dels 4 representants del PP, un fet que reproduiria el pacte que va fer alcalde de Barcelona el socialista Jaume Collboni. De moment, fonts socialistes asseguren que les converses iniciades ja amb En Comú Podem avancen en la bona direcció. En tot cas, el marge per les negociacions s'acaba a mitjans de juliol, que és quan es constituirà la Diputació barcelonina.
Cosa que entrarà en conflicte, en certa mesura, amb les següents eleccions, perquè això és efecte de les anteriors, però anem a les següents.
I coincidirà, sí, sí.
En clau 23 de juliol, Esquerra ha presentat l'eslògan de campanya.
Sí, amb el lema Defensa Catalunya, cridant a una participació massiva i estenent la mà a Junts i la CUP per acordar el preu polític per investir Pedro Sánchez, si fos el cas. Gabriel Rufián, el cap de llista dels republicans, els ha fet aquesta crida.
Esquerra Republicana ha jugat, ha lluitat en camp contrari durant 4 anys molt sola, contra un equip terriblement poderós i rodejat de gent que s'ho mirava des de la tribuna, menjant pipes. Nosaltres el que li demanem a tothom és que baixi al camp amb nosaltres, que lluitin amb nosaltres.
Des del finalment, Consell, sí, des del Consell de la República, deies, eh?
Des del Consell de la República, que presideix a l'exili Carles Puigdemont, també s'ha cridat a la mobilització electoral de l'independentisme i s'ha demanat de no investir cap candidat que no es comprometi inequívocament amb l'autodeterminació i l'amnistia.
Per tant, en la música que sona, Junts i Esquerra dirien que s'ha de posar un preu molt elevat a donar segons quins vots, i hem sentit aquí que un dels preus, el que fixa el Consell de la República, seria autodeterminació i amnistia.
Sí, miren de bastir ponts que havien quedat dinamitats aquests últims mesos.
Martí, moltes gràcies.
Bona nit.
I ara una conversa que podria haver estat l'inici de la rebel·lió de dissabte contra Moscou.
Потому что вы можете там пушки чуть ли не на Москву развернуть, пойти там Кремль штурмовать и так далее.
Ну, és un periodista i propagandista prorrus que entrevista el cap dels Wagner, Yevgeny Prigozhin, i li suggereix que el Kremlin no li envia més munició perquè potser té por que giri el seu exèrcit contra ells. I Prigozhin li contesta que podria ser una idea a considerar. Com a mínim és una certa coincidència. L'entrevista és de l'abril, però alguns mitjans l'afegeixen ara a l'especulació sobre què va passar dissabte. La rebel·lió dels mercenaris estava planificada, va ser fruit del caràcter explosiu de Prigozhin. Per què va frenar? Putin ho tenia sota control o no? Prigozhin se'n sortirà sense cap esgarrinxada? Moltes preguntes, moltes, però de moment només tenim el que volen explicar els protagonistes. Avui, Putin i Alexander Lukashenko, el president bielorrus, que va fer de mediador. Moscou, Noel Rodríguez, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Lukashenko confirma que Prigozhin és a Bielorússia i, a més, ha donat molts detalls de la conversa que va mantenir a dues bandes, amb el cap dels mercenaris, amb Prigozhin, i amb Putin, també, per evitar l'enfrontament. Què ha revelat que no sabéssim?
Sí, sembla que tenia moltes ganes de reivindicar-se avui Alexander Lukashenko, potser alertat perquè alguns tenen la teoria que el seu paper havia sigut insignificant durant la crisi i que Putin l'havia utilitzat perquè no semblés que el propi president de Rússia va negociar amb qui va orquestrar un intent de cop d'estat. I per això avui s'ha esplaiat en detalls, perquè quedi clar, qui es mereix la medalla és el propi Alexander Lukashenko. Així ha explicat una de les seves converses amb Prigozhin.
Va dir que no demanava gaire que li entreguessin el ministre de Defensa, Shoigu, i el cap de l'estat major, Gerasim, i també que volia reunir-se amb Putin, però li vaig dir: Yevgeny, ningú t'entregarà mai Shoigu, Gerasimov, ni ningú altre per aquesta qüestió, i encara menys en aquesta situació. Coneixes Putin també com jo.
Al final, el bielorrus diu que va fer entrar en raó a Prigozhin i també el va advertir que si entrava a Moscou, si s'atrevia, l'esclafarien com una xinxa textual. Així doncs, al final, amnistia i tots cap a Bielorússia.
Yeah. Doncs Lukashenko, Prigozhin, Putin, les xinxes, tot en aquesta crònica des de Moscou. Gràcies, Noel, que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres, fins la propera, Kilian.
Afegim-hi ara una reflexió, un punt de reflexió sobre tot plegat. Llibert Ferri, periodista, excorresponsal a la Unió Soviètica i a la Federació Russa després. Llibert, bona nit.
Hola, bona nit.
És difícil situar-se en tot el que ha passat, per això busquem l'ajuda dels que hi enteneu. D'entrada, avui, Lukashenko ha confirmat que Prigozhin és a Bielorússia. Ha donat molts detalls de la conversa que va mantenir a dues bandes amb el cap dels mercenaris i amb Putin per evitar l'enfrontament. Ha revelat coses que no sabéssim o no?
Hi ha una incògnita que és què pot passar amb Prigozhin. Què pot passar amb Prigozhin? Prigozhin està a Bielorússia, però allà a Bielorússia té totes les garanties perquè per estar bé, per no tenir un atemptat, per no tenir un segrest, per no tenir, doncs, una detenció imprevista i que el matin. Això, doncs, no ho sabem, perquè entre altres coses Bielorússia està en mans de Lukashenko, i Lukashenko és un personatge que no és de fiar, i Lukashenko el que ha fet és de noi dels recados de Putin en tota aquesta crisi. Per tant, per un cantó tenim a Prigozhin amb una situació d'exili, entre cometes, però amb una situació de vigilància, no se sap ben bé què és. El que sí que podríem dir és que amb ell s'ha fet una mena d'externalització del problema, no? De subcontractació del problema.
Sí.
I allà està. Per un cantó tenim això, per l'altre cantó hi ha una evidència, que és que tots els fets, si els anem d'alguna manera analitzant, veiem un Putin que s'ha debilitat. I que, per tant, ja els indicis que ja hi havien de debilitat, havien d'esquerdes en el seu cercle de poder, en el seu règim, doncs tot això s'ha confirmat. O sigui, això ja és una confirmació. I a Rússia es dona un fet que s'ha donat sempre històricament, que tant els tsars primer com els secretaris generals després i els presidents ara, vull dir, bueno, només n'hi ha hagut dos, Yeltsin i Putin, sempre tenen problemes amb algun dels boiars, no? Els boiars que són els nobles, que són els que tenen al voltant, els que estan dintre del cercle de poder, i es produeix algun tipus de conspiració, una conspiració que triomfa i els fa fora, o bé una conspiració que queda a mig acabar, però que d'alguna manera acaba triomfant.
Escolta'm, en aquest punt, i situats aquí tal com ara explicaves, amb aquests dos escenaris, hi ha diverses coses que s'afegeixen. Una, per què Putin, potser és perquè era feble o estava feble, ha estat tan dur amb rivals polítics com Navalny i, en canvi, ha estat lax amb els de Wagner? No s'ha atrevit, no ha pogut, no era el moment, o és precisament el símptoma del que explicaves?
No, amb Navalny, perquè Navalny és un liberal, i Prigozhin prové del Lumpen, és un delinqüent, és un personatge que passa per la presó. Aleshores, clar, es calcula que la fortuna del Prigozhin supera els 86.000 milions de rubles, que això serien gairebé uns 960, 970, 980, gairebé gairebé 1.000 milions d'euros.
En el punt que estem, i dibuixant l'escenari que un potser haurà de vigilar la síndrome de la finestra, que ja m'entens, sí. I l'altre no sé si estarà en condicions de recuperar vitalitat o realment se li ha esquerdat tant que també haurà de mirar la síndrome russa habitual de que si ensenyes que ets feble estàs perdut.
Jo, el desenllaç del Prigojin, jo crec que el Prigojin s'haurà de cuidar molt, perquè és que si no, el Prigojin se'l carregarà. I a part, vist que el Prigojin, en llibertat, el Prigojin viu, no interessa tot el que és el cercle del poder de Putin. A ningú. I a Putin no li interessa, però als altres tampoc. A més, quan dic el cercle del poder, és que dintre del cercle, el cercle del poder de Putin s'està descomposant també. O sigui, Wagner era un tros d'aquest poder, d'aquest cercle, però despujant a nivell armat, els mercenaris, en diuen soldats, però són els mercenaris de Kadyrov, del president de Txetxènia. Sí. Després hi ha l'empresa Gazprom, que és una empresa legacística més important de Rússia i de les més importants del món, ha creat, partint dels serveis de seguretat, han creat també una mena de milícies armades per anar a Txetxènia i tal, però que també és una manera de tenir poder, no només econòmic i d'influència, sinó tenir poder armat. I després hi ha tot un seguit d'oligarques que uns estan per allà mig amagats pol·lulant, uns altres, algun va fugir, com l'Abramovich.
Sense Prigojin, sí. Wagner pot existir, pot sobreviure, o han acabat ja amb la idea de Wagner?
Jo crec que Wagner s'hauran de cuidar també molt d'on es fiquen. Els que estan a Bielorússia, indubtablement se'ls pot carregar el KGB. A Bielorússia, els serveis, la policia política encara es diu KGB, com a la Unió Soviètica, i els que entrin, si és que gosen entrar, a les estructures de l'exèrcit, se'ls pot carregar doncs, la policia política de l'estat rus o de les seves ramificacions militars, o sigui, les ramificacions militars de l'FSB. Mm. Jo no dic que se'ls matin a tots, perquè són entre una cosa i l'altra, no se sap tampoc el número, deien que eren 50.000, després van dir que eren 25.000, els que anaven cap a Moscou eren uns 5.000, però no se sap ben bé, però són molta gent.
Dissabte, veient el que estava passant, Llibert Ferri es va imaginar que aquesta gent arribaria a Moscou o va pensar el contrari, que no?
Jo vaig pensar que possiblement arribarien a Moscou i que arribats a Moscou podia haver enfrontaments forts i que podia haver sang. Ara, aquella anada a Moscou és una anada a Moscou que forma part d'un pla ben pensat i tal. Hi ha molts dubtes.
Bé, hem intentat treure una mica la confusió a partir de l'experiència i els coneixements de Llibert Ferri, però haurà de passar encara una mica de temps per acabar-ho d'aclarir tot plegat, segur. Llibert, moltíssimes gràcies per l'ajuda als oients de Catalunya Ràdio. Una abraçada molt gran.
Una abraçada i gràcies a vosaltres. Bona nit.
I ara, i sense que serveixi de precedent, tindrem una bona notícia, conseqüència d'una altra. La notícia inicial, diríem, ve representada per aquest so. És el so d'una bona notícia. Les últimes pluges milloren les perspectives de reg al canal d'Aragó i Catalunya, que és el que abasta la principal zona fruitera del Segrià. Per tant, la conseqüència la tindran els arbres fruiters. Fins a finals de temporada, a mitjans de setembre, preveuen poder regar amb un 62% de la dotació habitual, el doble d'ara fa un mes. I això obre una porta molt gran a ser una mica més optimistes. Gràcies a aquella aigua, a aquest optimisme. Ara mateix parlarem d'això. Aquesta és la causant de tot plegat, l'aigua en efecte. Simeó Abad, vicepresident de la Comunitat General de Regants del Canal d'Aragó i Catalunya. Bona nit.
Molt bona nit.
Podrem suavitzar les restriccions de reg. Per què podem fer això i de quina manera el suavitzem?
Estos 15 dies han anat molt bé. S'ha pogut quasi complir tots els embassaments de les comunitats, perquè, bueno, com que vaig veure que aquells dies de pluja pues va anar molt bé, perquè a la part de l'Aragó se va complir Barassona. Al complir Barassona vam dir, bueno, si a casa haurem de llançar A veure, si no haguéssim anat així, haguéssim tingut de llançar aigua. Pues la gent, li vam dir que tothom carrega el que vulgui.
I aleshores això, què ha permès això ara? Què permetrà?
Que, home, d'anar a 0,20, pues ara podrem anar a 0,30. Fins a la millor el 15 d'agost. I a partir d'allí, llavors ja, pues a la millor ja baixem a 0,25 o a 0,20, i això ja ho veurem. Però això ha estat un alivio molt bo, perquè si no li haguéssim passat més canutes. Però bueno, ha anat molt bé això.
I amb aquest 0,30, que són 0,30 litres per segon i hectàrea, sí. Què es pot aconseguir? Es pot fer una...
La fruita es pot aconseguir tot. Los segones collites de panís, no. No, a veure, se'n podrà fer. Si un té 10 hectàrees, pues a lo millor en farà 5, un farà 6. I ho podrà, penso que ho podrà salvar, però més no.
Parcials il·limitades, entenc, per tant, eh?
Sí.
Però la fruita
això
tota?
A base de la fruita, sí, la fruita, si Déu vol, me penso que es podrà salvar tot.
Bé, doncs era el que volíem precisar perquè la gent sapigués com estàvem, amb l'enhorabona del que ens suposa que això vagi una mica millor. Senyor Simeón Abad, vicepresident, sí. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit.
Pues molt bona nit. Vinga, gràcies. Adéu.
Sergi Balué, cap de la sectorial de la fruita dolça del sindicat JARC. Bona nit, també.
Molt bones nits.
M'estava atenent des del tractor, però m'ha dit deixi'm parar, perquè si no la connexió diu que no acaba d'agafar bé.
Sí, bueno, estem en zones rurals i, bueno, a les zones rurals a vegades tenim llocs que no podem fer de tot, menys parlar per telèfon.
Està bé. Ara podrem fer més coses amb l'aigua, que vam de sentir com des de la Comunitat General de Regants del Canal d'Aragó i Catalunya ens diuen que amb el 0,30 litres per segon i hectàrea la fruita tota bé.
Sí, en 0,30 ja és una dotació... no suficient del tot, però bueno, com ja han començat a collir algunes varietats, podem deixar zones sense regar i creiem que podem tirar les produccions endavant a 0,30 litres.
O sigui, la producció en el que estava previst de fer es podrà aconseguir?
A la zona de Catalunya d'Aragó sí, en altres zones no. És el que tenim previst, per exemple en la zona del Canal d'Urgell i Segarra-Garrigues. Vull dir, les previsions encara estem pendents de reunions, però ara s'està acabant el rec de suport, val? Però no sabem res més, a veure quan tindrem el pròxim rec.
I una vegada aconseguit això, que sembla que ja es podrà aconseguir, hi haurà, a més, alguna cosa més, algun plus que aquesta aigua que hem rebut ens pugui ajudar a fer, o no volen ser tan agosarats i tanquem això que és el que podem assegurar?
Bueno, ara fem això... està plouent a les capçaleres dels rius, està entrant bastanta aigua, els pagesos estem optimitzant, diguem així, optimitzem l'aigua al 100%, sempre ho han fet, però en aquests moments encara més. A partir d'ara, a veure si continua plovent i podem seguir regant amb aquestes dotacions per poder treure les produccions endavant. Encara que, clar, amb les restriccions que han tingut, hi ha fruita que ja ha estat perjudicada. Vull dir, clar, recuperar 100% les pèrdues no ho farem. No ho farem tampoc.
I en quin tant percent es quedarà, en creu?
S'hauria de mirar, encara no ho sabem, però bueno, això fins que no més endavant no ho podrem saber. Val? Perquè, clar, hi ha arbres que la dotació d'aigua que han tingut fins ara en aquests moments ha sigut de supervivència, i clar, ara els fruits no sabem com reaccionaran, si reaccionaran més que bé o sols reaccionaran, en quina quantitat reaccionaran, diguéssim. Yeah. No ho sabem fins on podran arribar, no ho sabem, perquè en aquesta situació no és una situació que no l'havíem viscut mai.
Els hem estressat una mica i ara caldrà veure quina reacció tenen, per entendre'ns, no?
Clar, hem tingut un estrès hídric, clar, els fruits... Primer, l'arbre el que fa és supervivència del mateix arbre, i clar, els fruits ara en aquests moments, si li donem l'aigua, no sabem fins on poden arribar o què farà l'arbre. Potser l'arbre tirarà el 100% dels fruits en van, o potser dirà no, me quedo aquí perquè no ho sé si en tindré més.
Sergi Balué, moltíssimes gràcies. Ja pot tornar a tirar amb el tractor, que la connexió la tanquem aquí, si vol.
Moltes gràcies, moltes gràcies a tota la població i moltes gràcies pels ànims que ens doneu, perquè vam ser essencials i seguim sent essencials.
Una abraçada i molta sort.
Merci. Vinga, bona nit.
Marta Montaner, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Què?
Doncs mira, et diré, començaré ja amb el transport. Ja saps que és un tema que m'obsessiona, Kilian, però és que si no fos prou pesat anar amb metro ara que fa tanta calor, que a sobre tinguem la línia groga en obres durant tot l'estiu a Barcelona, ara afegeix-li que hi hagi falses alarmes de bomba.
I més d'una.
I més d'una. Plaça Catalunya de Barcelona, centre neuràlgic d'operacions ferroviàries i de moviment barra activitat en general de vida. Clar, deies, parlàvem de falses alarmes en plural perquè avui s'ha produït la segona després que ahir n'hi hagués una altra al mateix punt. I amb tot el que això implica, clar, que és moltíssim. En primer lloc, desallotjar l'estació. Després, fer venir Mossos, la unitat canina, els TEDx. Després, l'ensurt de ser allà i patir per la teva integritat, que suposo que és una cosa la mar de natural de sentir. I efectes més pràctics, tots els retards que ocasiona una falsa alarma així. Gent que fa tard, gent que no arriba als llocs on ha quedat. Bé, un mal de cap gegant que de debò espero que demà no aparegui a cap informatiu ni que es converteixi en una tendència broma de mal gust, tant de bo.
Clar, aquí el problema és que si en parles... Clar. Perquè en parles, i si no en parles,
efecte
perquè
crida,
no en parles.
No?
Clar,
hi
ha l'efecte crida i que
crida.
Ara no hi hagi gent que digui, mira, que divertit això.
Exacte, que es converteixi en una moda de TikTok al final. No, espero que no, sincerament. El que sí que suposo que anirà sortint al menú informatiu d'aquests dies són les negociacions i els pactes per governar la Diputació de Barcelona, que la cosa està ben calenta. Mm. Avui Junts ha confirmat que busca una alternativa al PSC. Ja veurem què passa. També hem tingut debat monogràfic sobre educació al Parlament de Catalunya, que era més que necessari. Mm. Ha estat un curs dificilíssim, amb molts canvis, i sembla que la nova consellera, l'Anna Simó, ha estès la mà a sindicats, com a mínim perquè la comunicació sigui més fluida.
Que ja és molt bo d'entrada.
I és molt, perquè molts professionals s'han assabentat de decisions a través del Catalunya Nit, per exemple. I mira, caldrà fer molta feina aquest estiu. Però on hi ha hagut molt moviment aquest dimarts és a Madrid. Perquè, mira, el govern de Pedro Sánchez ha tirat endavant moltes mesures in extremis, bastantes, a menys d'un mes de les generals. Algunes més aplaudides, altres menys populars.
Sí, algunes gens aplaudides.
Gens aplaudides. Entre el paquet de mesures aprovades hi tenim el dret a l'oblit oncològic, que era un dret molt reclamat durant massa temps, que vol posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut càncer a l'hora de, per exemple, contractar una assegurança. Coses normalíssimes, demanar un préstec, trobar una feina, i tot això fins ara no passava. I, de fet, Espanya era un dels tres últims països, juntament amb Malta i Islàndia, que no garantien aquest dret. Llavors, un pas endavant, per tant, també s'han aprovat mesures en el terreny
un
de la...
Un pas endavant, però, com que hi haurà eleccions, vés a saber si
clar,
el pas
queda paralitzat.
Clar, s'acabarà de caminar o no.
Però llavors això és una cosa, diguéssim, populista, no? D'aprovar això a última hora sabent que algú pot tombar.
És com a mínim una presentació de voluntats.
Una presentació de voluntats, correcte. Doncs bé, també voluntats, mesures en el terreny de la conciliació familiar, però ai, 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 mentre estàvem distrets aquí, Pedro Sánchez ens ha colat un golet i és l'adeu a la pròrroga dels lloguers. Perquè sí, amics, a partir de l'1 de juliol, és a dir, d'aquest dissabte, és aquest dissabte ja, els propietaris dels pisos podran apujar-ne el preu sense límit quan toqui renovar els contractes.
Fins que no entri en vigor la llei. Hi haurà un impàs aquí, que en el programa ens han definit com un forat negre.
Un forat negre, però per tant, era una mesura anticrisi que probablement havia evitat desnonaments forçats o invisibles, augments del lloguer abusius, i clar, em pregunto jo, que s'ha acabat la crisi i no ens han avisat?
Aquí no han avisat.
A mi que tampoc m'han avisat que tornen a ser temps de vaques grasses. Almenys a casa meva no es nota gaire. O que potser l'habitatge ha tornat a ser un negoci i no un dret fonamental, si és que ho havia deixat de ser un negoci. Però bé, aquests 6 mesos han estat un miratge, vés a saber què passa en endavant, però ara per ara sembla que ha tornat la llei de la selva.
Ai, les selves.
La
Mira, n'hi ha una que m'agrada molt, que és Comarca. Moltes gràcies i que vagi bé.
Una abraçada, Kilian.
Ara mirarem una mica més lluny.
Breaking news this hour from the Justice Department on the investigation into the death of Jeffrey Epstein in federal custody.
4 anys després de la seva mort, avui el financer Jeffrey Epstein, com sentíem, torna a ser notícia. El Departament de Justícia dels Estats Units ha conclòs la investigació sobre què li va passar i descarta la teoria de la conspiració en relació al seu suïcidi.
Epstein, com sentien que ho deien des d'allà, era un multimilionari que es feia amb el bo i millor de l'elit novaiorquesa, freqüentava reunions amb personatges com Bill Clinton, Donald Trump o el príncep Andreu d'Anglaterra. La fortuna se li va girar en contra l'estiu del 2019, quan el van detenir acusat d'abusos sexuals i tràfic de desenes de nenes, delictes comesos des de principis dels anys 2000. La truculència dels delictes comesos per algú tan ben situat va sacsejar l'establishment, que s'ha mirat amb l'alè contingut, diríem, el curs de la investigació que ha acabat avui. I que fa la sensació que no diu pitjor no podia anar, perquè igual no s'han atrevit, però seria la manera de definir-ho segurament. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè seria clarament el que es desprèn del que ens has explicat, vaja, durant la tarda, del que deia aquesta investigació. El govern atribueix el suïcidi a la negligència del personal de la presó on es va suïcidar. Presó de Nova York, eh?
Sí. La conclusió del document del Departament de Justícia parla textualment d'una cadena de negligències i de mala gestió per part dels treballadors d'aquesta presó novaiorquesa. Tot això combinat va facilitar el suïcidi de Jeffrey Epstein. En què es basa l'informe? Doncs, per exemple, en què els treballadors van deixar sol a la cel·la Epstein amb un joc extra de llençols, tot i que dies abans ja s'havia intentat suïcidar. Amb aquests llençols es va fer un nus al coll i s'hauria llançat des de la llitera superior, provocant-se la mort. A més, pràcticament cap de les càmeres de la unitat on estava reclòs funcionaven correctament, i per reblar el clau, un dels treballadors encarregats de vigilar-lo estava fent un torn ininterromput de 24 hores. L'informe, per tant, reclama un paquet de mesures per millorar la seguretat dels reclusos i, per tant, les condicions d'aquesta presó. Amb això, què s'intenta? Doncs tancar les especulacions al voltant de la mort d'aquest magnat, aquestes teories de la conspiració que apuntaven a que hauria pogut ser assassinat dins la presó per evitar que pogués declarar i exposar els secrets més foscos d'alguns dels seus poderosos amics.
La famosa teoria de la conspiració, eh? El que és segur és que va ser un nyap tot el que has anat explicant, un darrere l'altre, eh? No podien fer-se més coses malament alhora i pràcticament seguides. Escolta'm, per què va fascinar tant la figura d'Epstein i fins i tot van arribar a dedicar-li un documental? Què era? Què suposava Epstein?
Bé, doncs és allò de sempre, no? Diners, amics famosos, una illa paradisíaca on s'hi feien festes, que aquestes festes van acabar sent abusos sexuals a menors, però és un còctel molt llaminer. Hi ha un documental, com dius, a Netflix, de fet n'hi ha diversos, però el que a mi em va captar més l'atenció i em va impactar més és el que va publicar Netflix, diria que ara fa un any i mig, sí. Filthy Rich, fastigosament ric, es diu aquest documental, que sí. Explica la vida d'aquest magnat i dona detalls. Et diria que fins i tot escabrosos de com captava les seves víctimes, en la majoria de casos noies joves i vulnerables. Epstein va entrar a formar part de la Jet Set de Nova York, tothom es volia fer una fotografia amb ell, tothom volia ser amic d'ell, anar amb el seu jet privat, desplaçar-se, i aquí hi comptem la família Clinton, Donald Trump, el príncep Andreu d'Anglaterra, Ehud Barak, l'exprimer ministre israelià, Bill Gates, Noam Chomsky. Per tant, veiem que hi ha tot tipus de persones de tots els espectres i de totes les professions. Evidentment, això no els fa còmplices de res, però sí que tots han intentat distanciar-se absolutament de la figura d'Epstein. Les males llengües, els rumors, les teories d'aquesta conspiració deien que la mort d'Epstein era molt casual. Just abans d'anar a un dels seus judicis, on hauria pogut implicar algun dels seus amics, va morir. Bé, avui el Departament de Justícia diu que es va suïcidar.
Doncs tanquem aquest episodi, sembla, de moment.
Francesc, bé, les teories de la conspiració...
Mai es tanquen del tot.
No les tancarem.
Sí, això és veritat. Francesc, tanquem la connexió, això sí.
Això sí, bona nit.
A falta de més notícies que potser em poden passar en els 20 minuts que queden de programa. Francesc, moltes gràcies, va, bona
adéu,
nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Encara la crisi climàtica i la...
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
És genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Regalateatre.cat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Si resideixes temporalment a l'estranger, pots votar a les eleccions generals del 23 de juliol. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a www.exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a la mateixa oficina consular. Tens temps fins al 24 de juny. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 19 de juliol. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya.
Molts segueixen pensant que treballar en un supermercat no té valor. Cada dia, a bon preu i esclat, centenars de persones es vesteixen d'orgull, de l'orgull de ser essencials, d'alimentar un país. Gràcies a totes les persones que feu que aquesta sigui una feina extraordinària.
Bon preu i esclat, vestits d'orgull i fent equip amb Catalunya Ràdio. 40 anys formant part de la teva vida.
Mateix 4 minuts, 3 quarts d'11. I està passant...
Està passant que Protecció Civil ha informat fa molt poca estona que un home de 63 anys de nacionalitat espanyola ha mort aquesta tarda ofegat a la cala Montgó, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'avís al telèfon d'emergència s'ha rebut a 8:15 per part d'un home que alertava que un familiar seu havia caigut d'una embarcació a l'aigua i que estava inconscient a l'alçada de la cala Montgó. Un cop s'ha aconseguit treure l'home de l'aigua, se l'ha intentat reanimar sense èxit. Es tracta de la quarta víctima mortal a les platges del país en el període de campanya estival, que va del 15 de juny al 15 de setembre.
Clar, Protecció... Portem molt pocs dies de campanya.
I Protecció Civil recorda, i això és un recordatori al qual ens hi afegim, la importància d'extremar les precaucions quan som a la platja o bé a les piscines. Recordem que també hi ha casos a les piscines que expliquem dissortadament i, per tant, cal vigilar i extremar la precaució.
Què més?
Una altra informació d'aquest vespre té aquesta sonoritat.
Cuando en el alma se clava una pena y dentro el pecho se esconde el pesar.
És la cantant folclòrica, actriu i presentadora de televisió Carmen Sevilla, que ha mort en un hospital de Madrid als 92 anys d'edat, segons ha informat la seva família. Afectada d'Alzheimer, estava retirada de la vida pública des de feia anys, quan va deixar de manera sobtada el programa Cine de Barri, un programa que a la televisió espanyola es dedica a repassar pel·lícules clàssiques de cinema. Des de l'any 2015, Carmen Sevilla vivia en una residència geriàtrica. L'actriu cantant forma part dels records de molta gent, ja sigui per pel·lícules en el seu moment...
En les diverses etapes de la seva carrera.
Efectivament, per cançons o persones més joves, per dir-ho d'alguna manera, doncs també recordaran la seva última etapa televisiva amb l'esclat a Espanya de la televisió privada.
Moltes gràcies, Sergi.
Fins ara.
Doncs un record a la seva veu. Coplegem nosaltres ara amb la tecnologia. Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Tecnologia fotònica i intel·ligència artificial per predir defectes en la fabricació tèxtil?
Potser és un tema una mica estrany, no? Però no sé a tu, però és que a molts que venim de l'enginyeria, la maquinària industrial ens fascina.
És molt bonica, a més, en si mateixa.
I a més és que hi ha dues que jo personalment trobo especialment màgiques. Unes són les de fabricar gelats i galetes, i les altres són les del sector tèxtil.
Aquestes, em referia, tenen bellesa quan funcionen, fins i tot les antigues,
sí.
Eh?
Sí, sí. I per això a mi m'ha cridat molt l'atenció un sistema per màquines de punt circulars de gran diàmetre que l'empresa catalana Can Martex, que són d'Argentona, van presentar la setmana passada a la fira ITMA de Milà, que és la més important del món. L'han desenvolupada amb el Centre Tecnològic Eurecat i fa servir sensors òptics i algoritmes per analitzar en temps real l'estat de degradació de components com les agulles i les platines, que són els més crucials del procés de fabricació del teixit. D'aquesta manera, en predir-ho, eviten molts defectes de manufactura, els típics forats o ratlles o taques, que fins ara s'han de detectar un cop s'ha fabricat el teixit, o bé sigui inspeccionant-ho una persona experta, o bé amb un sistema automàtic de visió per computador. I això dels defectes de manufactura no és pas un problema petit. El director de Tecnologies Industrials d'Eurecat, en Xavier Plantà, em deia que dels 92 milions de tones de residus que la indústria tèxtil genera cada any, la quarta part es produeixen durant la fabricació del teixit, precisament. I per això, aplicar manteniment preventiu no només incrementa la producció i redueix costos, perquè no tenen tanta merma, diguéssim, sinó que també millora la sostenibilitat.
Aquesta no és l'única tecnologia catalana que s'ha vist a la Fira de Maquinària Tèxtil de Milà. També hi ha hagut teixits fets amb residus biològics?
Doncs sí, i també hi ha intervingut Eurecat, que aporta un cert prestigi i tradició en aquest àmbit des de que s'hi va integrar Eurecat a l'antic CETEMSA, que era el Centre de Tecnologies Tèxtils de Mataró, al Maresme, que sempre ha sigut una de les comarques catalanes on la indústria tèxtil estava present.
Sí.
No? En aquest cas, Eurecat és un dels 13 socis de 9 països europeus que participa en un consorci que es diu Hereware, que és en anglès, i que vol crear a la Unió Europea un mercat de tèxtils circulars i de peces de vestir que es produeixin localment a partir de residus biològics. En concret, intervenen amb el projecte Texam per combinar biopolímers amb residus de la mateixa indústria tèxtil, per exemple, pols de fusta, bambú i fibres de cotó. I també desenvolupen tecnologies sostenibles per la filatura en humit, pel tenyit de materials i per l'acabat de peces de roba.
Bé, escolta, moltes gràcies i una abraçada, que vagi bé.
Bona nit, Kilian, fins demà.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El risc d'incendi descontrolat? I tu llançant borilles per la finestra? Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Quan sentis que toques...
150 anys amb tu, amb la cooperació internacional i les emergències, amb la cultura i la infància, amb la sostenibilitat i el medi ambient, amb la gent gran i el jovent, amb tu. Creu Roja, aquí quan et faci falta. Amb el suport de Fundació Abertis.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el Pla de Gestió de l'Aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb 9 plantes de regeneració més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Galetes Birba, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Una bruixa vol retrobar-se amb la gata a través del temps...
Em podríeu dir on sóc?
I una bruixa fuig del maligne.
Sóc i seré el mal.
De poble en poble fins al present, vivim moments que després es convertiran en llegendes.
Segle XXI.
ICAT i Catalunya Ràdio presenten la segona temporada de L'Última Bruixa, la sèrie de ficció en podcast de Sergi Vallès i Anna Maria Ricard, amb les veus de Mercè Arànega, Sergi Vallès, Chantal Aimé i David Verdaguer. L'Última Bruixa, segona temporada, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Últims 11 minuts abans de les 11. I ara aquesta música, que és la que ens situa en el moment en què hem d'aixecar coses, entre altres, la llengua. Però em sembla, o a Clapés, que avui aixecarem més coses, oi?
Sí, bona nit.
Bona nit.
Perquè avui, arran de diverses polèmiques en futbol i política, ens han consultat no una, sinó dues vegades si es pot fer servir l'expressió aixecar ampolles.
Perdó?
Aixecar ampolles. La nostra resposta, saps quina ha estat?
Quina?
Que, òbviament, sí que es pot fer servir si el que fem és aixecar ara una ampolla de cava, ara una ampolla de vi...
Doncs mira, n'aixeco una.
Aixeques una, molt bé.
Això, i la torno a deixar.
És a dir, enlairar botelles.
Sí.
Botella, correcte, eh? L'entra al diccionari, eh?
Botella?
El diccionari normatiu entra botella.
Mira,
per tant...
Se m'ha mullat tot aquí, de la impressió. Botella també, però vaja, aixecar ampolles no.
Aixecar ampolles no, eh? Si no és això, aixecar-ne una darrere l'altra. Però en el sentit de crear polèmica, diem aixecar polseguera, crear malestar, tocar el vora viu, oferir sensibilitats. Ah, i tampoc aixequem butllofes, eh? Que aquesta és l'altra autocorrecció.
Deixem les butllofes, sí, pel que sigui, va.
I avui s'ha parlat de la mala qualitat del semen en general i han sortit diversos aspectes lingüístics. Entre espermatozou i espermatozoide, la literatura científica ha anat abandonant espermatozou a favor d'espermatozoide, que és la forma que es considera més adequada en registres formals.
Espermatozoide és el que guanya.
Sí, sí. I semen ve del llatí semen seminis, que volia dir llavor. I no farem la brometa de la llavoreta, la velleta i la floreta, sinó que serem més rigorosos i direm que esperma també ve del grec i també volia dir llavor.
Ostres.
Coses d'aquestes que ens agraden. I hem de dir que esperma, tot i que molt poca gent ho diu bé, és una paraula femenina. Per tant, esperma congelada i no pas esperma congelat. I avui també hem parlat que la sequera està canviant ecosistemes sencers i que per molt que plogui n'hi haurà que ja no es recuperaran. I han sortit les expressions no admissibles, no tenir volta de fulla, no tenir volta de full o no tenir volta enrere. Doncs tenim moltes frases equivalents com no tenir marxa enrere, no tenir aturador, no tenir remei, no haver-hi res a fer, no haver-hi més opcions, indiscutible, etc. Ja ho veus, tant sí com no, totes aquestes són incontestables i van a missa.
Doncs ja ho sabeu, és indiscutible, que demà més i tal. Que vagi bé.
Bona nit.
I això també és indiscutible. El Teatre Grec de Montjuïc acull dijous 29 de juny l'espectacle inaugural del Festival Grec de Barcelona The Pulse, de la companyia australiana Gravity and Other Myths, acompanyada del cor de noies de l'Orfeó. Un espectacle únic amb més de 24 artistes en escena. És un dels muntatges que ja té les entrades exaurides, però encara en queden per molts d'altres. Ara en volem parlar amb la nostra especialista, Marta Viana. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Perquè ens portes algunes recomanacions, eh?
Sí, i hem hagut de triar, perquè hi ha realment fins a 88 propostes diferents, algunes internacionals i d'altres locals que van doncs, des del circ a les agrupacions corals, passant pel teatre, la dansa i també hi ha molta música.
I, per tant, no ens portes 88 propostes?
No, mare de Déu, quina feinada.
Què portes?
Doncs, mira, jo n'he triat 5 i les he triat una mica mirant l'agenda i, per tant, el que podrem veure de manera doncs, més immediata. Comencem amb la inauguració oficial de Pulse, de la companyia de circ australiana Gravity and Other Myth, que amb el cor de Noies de l'Orfeó oferiran al Teatre Grec un espectacle únic amb més de 24 artistes a escena.
Inauguració a banda, què més diries?
Doncs d'entrada l'Ali Simon amb Emma Vilarasau, que es posa a la pell d'una monologuista reconeguda i estimadíssima pel seu públic. Sergi Belbel la dirigeix i crec que valdrà molt la pena veure una Vilarasau en un altre registre. Seguim amb Le Tracer, que fa aquest diumenge, dia 2, i és totalment gratuït. El funambulista Nathan Polan travessarà de punta a punta, atenció, el Passeig de Gràcia dalt d'un slackline, una cinta suspesa a gran altura. Mentre camina, doncs, podrem escoltar els sentiments i els pensaments de Polan mentre es troba penjat del cel. La tercera, Bèsties, Pau Roca de Sixto Pa, dirigeix Marta Marco, que interpreta una psicoterapeuta amb un cas extrem, una mare amb una filla de 8 anys que es vol operar els pits. A partir d'aquí, doncs, es desplegaran una sèrie de preguntes sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Seguim amb les confessions, que crec, Kilian, que és una molt bona oportunitat per descobrir Alexander Seldin, que és un dels hereus de Peter Brook i que porta el llibre el seu últim espectacle sobre els gairebé 80 anys de la vida de la seva mare. No són els 80 anys sencers, eh? Són diverses escenes psicològiques molt curtetes i que exploren doncs, temes com l'austeritat, el naixement, la bellesa i la mort. Doncs trio una illa d'agrupació Senyor Serrano que torna a Barcelona per presentar-nos aquest espectacle creat amb l'ajuda de diferents intel·ligències artificials i que ens posa sobre la taula doncs, la necessitat de trobar una nova manera de viure plegats ara que ja hem assumit que els recursos doncs, són limitats.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
Bona nit.
Molt bé, doncs nosaltres seguirem ara amb música. Marc, bona nit.
Bona nit.
Avui vols començar amb un homenatge, eh?
A un músic molt especial, el meu pare, que ens va deixar divendres passat. Va ser alumne d'una alumna de Miquel Llobet, que és un dels màxims exponents de la guitarra a Catalunya i també a Llatinoamèrica, i que era el deixeble més important del valencià Francesc Tàrrega. I mon pare tocava Tàrrega com Déu. Per això li he volgut dedicar Llàgrima, un preludi de Tàrrega interpretat per Rana Vidovich, amb qui vaig poder parlar quan va actuar al Palau de la Música i que precisament va tocar això.
Ens afegim a l'homenatge, Marc. Seguim amb Luis Capaldi. Aquest és un altre moment emotiu, també, eh?
Molt, 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 molt. Capaldi ha suspès la resta de la gira per motius de salut. Estem sentint un moment molt bonic que es va viure al Festival de Glastonbury aquest dissabte. Luis Capaldi comença a cantar Someone You Loved, però un brot de la síndrome de Tourette que pateix li va impedir de continuar. Ja sabeu que és aquesta síndrome que et provoca tics, eh? Doncs
sí, sí.
Els seus són molt, molt, molt exagerats.
Sí.
Aleshores va passar la màgia. El públic va completar la cançó sencera. A principis de mes, Capaldi havia suspès les actuacions prèvies a Glastonbury precisament per preparar-se a aquest concert. Però ara ja s'agafa un temps indefinit i, per tant, cancela el concert que havia de fer al Palau Sant Jordi el 8 de setembre.
Mentrestant, Marc Mateu, un artista que abans es deia d'una altra manera, que ara ens diràs, completa la seva transformació i anuncia una sèrie de concerts molt especials.
L'artista abans conegut com a Red Peril va matar el personatge, fins i tot va estar a punt de deixar la música, ho vam explicar aquí amb tu, Kilian, però ara ha tornat amb el nom de White Peril. És una miqueta com la transformació que pateix Gandalf al Senyor dels Anells. Els que s'ho hagin llegit sabran de què parlo. I elabora una electrònica molt elegant i molt sensible. Amb aquest nou projecte ha anunciat una petita gira d'estiu amb la qual farà concerts als Terrats, acompanyat d'una parella musical com ara Arnau Tordera, que l'acompanyarà el 29 de juliol a Santpedor, al Bages. Les altres dates que ha anunciat de moment són el 8 de juliol a Igualada, el 28 de juliol a Pujalt, també a la Noia, i el 24 d'agost a Barcelona.
Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit.
Com vas de pols?
Sí, que bé. Pols, fum, aquesta crema d'incendis forestals que hi ha al Canadà, que tot això ho porta a l'atmosfera i aquests dies, si us mireu al cel, l'haureu vist com enterbolit.
Arribat aquí, eh?
A la península Ibèrica, és a dir, ha creuat tot l'Atlàntic i aquesta cosa que heu vist en el cel tan rara avui és aquest fum, aquesta pols dels incendis del Canadà. Demà un altre cop estarà un altre cop al cel així com enterbolit, com entrenyinat per aquesta cendra.
I a banda d'això hi haurà pluja.
Tempestes. Avui ha estat una tarda de tempestes, una altra vegada al nord del país. En alguns casos han descarregat amb força, fins i tot al Principat d'Andorra, Sant Julià. Hi ha hagut alguns problemes a la carretera a causa doncs, de la intensitat de la pluja. També doncs, el Berguedà, tempestes, demà repetiran. Demà, un altre cop. Al matí serà de sol, entrenyinar per aquesta cendra. A la tarda, les tempestes tornaran a ser freqüents, sobretot al nord del país. Esporàdicament poden arribar a la Catalunya central. La part, per qui no li agrada la calor positiva, és que demà tornen a baixar una miqueta. Les temperatures, un grauet, dos grauets més, tornaran a baixar cap avall i, per tant, el dia serà menys calorós. La nit serà també menys calorosa, una miqueta fresqueta cap al Pirineu. I, a més, amb més canvis, perquè entre dijous i divendres passa una altra línia frontal que es presenta bastant activa i que portarà ruixats, tempestes, que en alguns casos seran forts i que porten també una baixada de les temperatures de cara al cap de setmana. És a dir, moviment meteorològic, tot i que siguem a l'inici del juliol.
Molt bé, doncs, moviment, que ens agrada sempre aquí en aquest programa, la ràdio Moviment. Moltes gràcies, Tomàs, gràcies, Marc.
A vosaltres.
Ens afegim, com dèiem, a l'homenatge del Marc al seu pare avui en aquest final de programa. Que vagi molt bé.